Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Temps ara per les xarxes socials i per un colabrot que no s'atura, que és el colabrot d'Elon Musk i la compra de Twitter, i amb uns treballadors que anant bé estan que trinen al saber que el 75% de la plantilla pot acabar desapareixent de la mítica xarxa social, i això a més s'anuncia així a bombo i plateret. No sé si és una cosa molt americana o no. Ara li preguntarem a en David Jané, que ja el tenim en línia. Què tal, David, com estàs? Bon dia des de l'estudi Volcànic.
Bon dia. Bé, molt bé. Aquí, seguint atentament, com bé deies, el colabrot, que ja portem unes quantes setmanes i que aquí als 5 minuts més en passem revista cada setmana, i que, pel que sembla i pel que diuen, estaria entrant ja a la recta final. De fet, es parla això del compte enrere, que aquesta mateixa setmana podria acabar consumant doncs, la compra per part d'Elon Musk del total de Twitter.
Deia que els treballadors els volia fer fora, o com a mínim això és el que es rumorejava o s'havia vist en algun titular. Això és així?
Bé, amb Elon Musk, si d'alguna cosa té fama, és de ser una persona extremadament expeditiva i de no tenir massa miraments, i el que s'ha marcat com a objectiu és posar a Twitter en el millor escenari possible de beneficis, i si això implica retallar la plantilla, segur que la retallarà. El rumor del 75%, ostres, jo crec que és això, ara mateix és un rumor i que difícilment una xifra tan important, o sigui, costa pensar que una companyia com Twitter estigui funcionant i porti tants anys funcionant si realment sobra el 75% del personal. Clar. Que hi haurà retallades? És possible. Sabem que Elon Musk, tota aquella persona que no estigui rendint a un nivell d'excel·lència màxim, no la vol a les seves companyies.
Clar, però a un 75% no em vull imaginar la gent de Twitter en quines condicions deu estar treballant, o com a mínim amb quines ganes, veient l'espasa de Damocles a sobre. O això és molt americà, David?
Bàsicament, sí, evidentment, no crec que sigui, diguéssim, que estiguin molt tranquils, però tampoc molt preocupats, perquè que un enginyer de Twitter que es quedi sense feina, o sigui, no trigarà ni 24 hores a trobar-ne una on segurament li pagaran més i tindrà les mateixes condicions. És a dir, no em fan patir aquests empleats de Twitter, perquè, com deia, de ben segur que no trigaran ni 24 hores en trobar una nova feina. Aquí la qüestió i les travesses són si realment aquesta és la via per portar Twitter a números verds i a maximitzar beneficis, perquè realment amb la transacció, amb el volum econòmic que suposa aquesta transacció, Elon Musk té... Ell sí que té una espasa de Damocles de posar la companyia en beneficis el més aviat possible.
Per tant, podem, independentment ara del tema dels treballadors, podem veure canvis a Twitter en el seu funcionament o en les prestacions o fins i tot en els serveis que ofereix?
Segur. Ell, Elon Musk, ha dit durant tot aquest temps que ha durat el colabrot, ha dit que la compra de Twitter era el primer pas per convertir Twitter en una mega aplicació, com són, per exemple, WeChat a la Xina, és una aplicació que serveix tant per temes de missatgeria, xarxa social, la interacció amb l'administració, compra-venda de productes, és a dir, és una aplicació que fa de tot. I Elon Musk té com a objectiu convertir a Twitter en una mega aplicació d'aquest estil. I, per tant, canvis en veurem segur. Una altra cosa és lo ràpid que seran els enginyers en desplegar aquests canvis.
Però, clar, la pregunta també, David, a veure, aquesta compra ja està confirmada o no està confirmada? Ho farà o no ho farà?
Mira, la notícia aquesta setmana és que ahir va fer una reunió Elon Musk amb els 7 bancs que li presten 13.000 milions de dòlars per fer la transacció. I en aquesta reunió Elon Musk va dir que la seva intenció és tancar la transacció divendres. És a dir, que ara aquests 7 bancs han de gratar els fons de tresoreria que tenen per treure aquests 13.000 milions, posar-los en un compte d'intermediació perquè divendres passin a mans dels que són els actuals propietaris de Twitter que fan la venda. Aleshores, això és una operació que en altres casos podrien ser setmanes, mesos, que de fet els bancs, abans de prestar aquests diners, ja tenen qui els hi comprarà aquest deute. Clar. No, aquí Elon Musk, com tot, ho fa de pressa corrents, i bueno, la situació serà molt tensa perquè els bancs de cop i volta es troben amb aquest deute espectacular en els seus llibres de comptes i Elon Musk ha dit, jo ja us ajudaré després a col·locar aquest deute, però vaja, només falta que els números de Twitter no siguin bons els pròxims mesos com perquè tinguem una crisi. Recordeu la crisi del 2008 de Lehman Brothers, que va venir provocada pel tema immobiliari? Doncs que no ens trobem que si Twitter no respon, diversos bancs es vegin afectats i hi hagi un efecte dominó per culpa d'això, d'una caiguda. O sigui, els bancs han prestat molts diners, en aquest cas no a gent que fa hipoteques com va ser el 2008, sinó que li presten molts diners a una persona, Elon Musk, perquè compri una companyia a Twitter. Aquests diners els han de recuperar. Si la companyia no va bé, veurem què passa, haurem d'estar atents.
Hem d'entendre, doncs, que amb el que tu ara ens explicaves de la idea que té de crear Twitter una mica com aquesta altra aplicació que ens explicaves xinesa, Meta ha de preocupar-se una mica, és a dir, perquè clar, comentaves el tema d'aquesta aplicació xinesa que era una mena de barreja de tot, és a dir, de Facebook, de WhatsApp, fins i tot Amazon, no? Ho ajuntaries tot, sí. I ho tindries en un sol lloc. Per tant, li neix per primera vegada potser un competidor, si se'n surt, més real a Meta?
Sens dubte li estarà prenent quota de mercat en alguns dels sectors on Meta / Facebook tenien doncs més interessos, en temes de missatgeria instantània de ben segur, tema de comerç electrònic, veurem cap a on van, però clar, aquí al final són unes poques companyies que competeixen per l'atenció de centenars, milers de milions d'usuaris. I Elon Musk té la intenció això de propulsar Twitter, veurem si ho aconsegueix.
Escolta, David, pot tenir tanta influència Elon Musk sobre els bancs que els pugui, diguem-ne que en certa manera, obligar a deixar-li aquesta quantitat de diners posant en joc la seva pròpia viabilitat?
Bé, clar, això ve de mesos enrere, quan va fer la primera i oferta per la compra de Twitter, que quan va fer aquesta oferta ell tenia ja el compromís per escrit d'aquests bancs que li deixarien els diners, però no oblidem que estem en una situació econòmica convulsa i que tenim tipus d'interès que han pujat mentrestant, la inflació, crisis de diversa índole de tot el món. Clar, els bancs estan una mica a dir, sí, clar, jo et vaig dir això, però ara estic una mica atrapat en aquesta transacció. Per això dic que és una situació tensa, diguem que és tensa, simplement, veurem com evoluciona, perquè es troben amb això, sobretot en aquest cas Morgan Stanley, que és qui lidera l'operació d'aquests 13.000 milions, ells en posen 3.500, un 27%. Bé, estarem atents com evolucionen els números de Twitter i aquest efecte dominó cap a altres entitats, com són en aquest cas doncs Morgan Stanley, el Bank of America, Barclays, BNP Paribas, és a dir, aquí hi ha bancs de tot el món que es veuran afectats si la transacció i en aquest cas el futur de Twitter no respon a les expectatives.
Bé, i per expectatives, les que va generar precisament ahir WhatsApp, perquè el món es va aturar quan es va aturar l'aplicació, David.
Això, jo ja fa temps que us dic que WhatsApp l'hem d'anar aparcant, que és una eina que la carrega el dimoni, i això ho vam veure ahir, que durant 2 hores l'aplicació va estar inoperativa, a primera hora del dematí. En alguns mitjans es parla de que va ser a causa de que aquests dies la Índia celebra el Diwali i que això va generar un volum de missatgeria. Us en recordeu abans que et deien que el dia de Cap d'Any truquessis d'hora a la família perquè a les 12 seria impossible agafar línia?
Sí,
aquell,
sí.
Doncs doncs sembla que en el sector digital això també passa amb les aplicacions de missatgeria, i que quan hi ha un super esdeveniment, com en aquest cas doncs, és aquesta celebració a la Índia, doncs bé, va provocar una saturació en el servei que va petar tot. Es parla també que pot ser que va coincidir al principi de la jornada a Europa, que molta gent fa servir WhatsApp al matí per enviar un missatge de bon dia, de tal. Això probablement no sabrem la veritat al 100% mai, però en tot cas sí que els enginyers de WhatsApp van confirmar que sí que hi havia hagut aquesta caiguda, que van ser 2 hores. No va ser tan greu com la de fa un any, en la que WhatsApp va estar 6 hores sense funcionar, però clarament té un impacte en tota la societat. És a dir, ahir notaves que de cop i volta la gent enviava més correus electrònics, fins i tot feien servir la missatgeria d'altres xarxes socials.
I que al mòbil hi havia més silenci, David, eh? Els mòbils estaven una mica més tranquils i calmats.
Sí, jo t'haig de confessar que en aquest cas no ho vaig notar, perquè com bé sabeu, jo ja fa algun temps que el WhatsApp és una eina que la faig servir molt residualment, però sí que és cert que es notava que hi havia menys moviment i bé, problemes del segle XXI del primer món, que es cau una aplicació de missatgeria i tots correm-hi.
El que passa és que els hi cau molt sovint, no, David? Perquè una companyia d'aquestes característiques, que com a mínim un cop a l'any caigui una vegada, si no més, home, no deixa de ser com a mínim qüestionable, no?
Sí. Sí, sí, és... bé, segurament aquí els enginyers de WhatsApp et dirien, penseu que és un servei pel qual de moment no esteu
no pagues,
pagant,
clar.
De moment, amb el qual tenen, podríem dir, fent servir termes mèdics, serveis mínims. Tenen els serveis mínims perquè això funcioni, però sí que de tant en tant hi ha alguna caiguda, i evidentment, quan... Si tots aquests serveis online tenen caigudes, tots... Passa que quan cau WhatsApp, que és una aplicació tan massiva, doncs ho notem i és portada dels mitjans.
A qui li van bé les coses a Spotify, no, David?
Sí, sí, sí. Spotify, que per cert, us recomano, si no heu tingut ocasió de veure-ho, des de fa pocs dies a Netflix hi ha un documental que es diu The Playlist, sí, que explica la història de com va néixer Spotify fa 14 o 15 anys aproximadament, vista des de la perspectiva de cadascun dels seus protagonistes. Doncs Spotify arriba a la fita dels 195 milions de subscriptors de pagament. A més a més, tenen 273 milions usuaris gratuïts, que no paguen quota, i això són, bé, unes xifres espectaculars, i de fet confirma la bona salut d'aquesta aplicació i de retruc la bona salut que també té el sector musical en l'entorn digital, un sector que havia estat molt castigat els primers anys d'internet pel tema de la pirateria, però que, bé, amb la reconversió dels models de negoci, amb la reconversió de la manera que consumim música, doncs sembla que torna a gaudir d'una salut força bona.
De fet, si una cosa seria de reconèixer Spotify és que ha contribuït a acabar amb la pirateria, no? O almenys a reduir-la, perquè, home, ara ja, si tan sols per 10 euros tens accés universal a tota la música que vulguis, no té massa sentit que després te la gravis pel teu compte, com havien fet quan érem més joves.
Sí, de fet, Spotify marca un canvi de tendència. Marca un canvi de tendència, segurament la nostra generació volíem acumular pel·lícules, discs, CDs, i tenir-los físicament, poder-los tocar. Spotify el que fa és dir, et donem accés a la música. Tu pots accedir a tota la música pràcticament que puguis imaginar, però no cal que tinguis físicament discs, ni CDs, ni res de tot això. I les noves generacions això ho tenen molt clar. No volen acumular plàstic a casa. Volen tenir un tub que es diu internet, que els hi permet consumir tot tipus de contingut, en aquest cas la música. I en aquest cas també van reinventar un model de negoci. Semblava, quan va néixer Spotify, que la pirateria era invencible, però resulta que hi ha un factor que la gent valora, que és el seu temps. Tu, abans, quan havies de buscar algun contingut per descarregar-lo de manera, podríem dir, fraudulenta, i has de perdre un temps, perquè havies de buscar-lo, descarregaves, després resulta que no era exactament el que volies, després baixaves un altre i no era... Bé, Spotify això ho va eliminar, és a dir, tu vols una cançó, apretes el botó i l'escoltes directament, i clar, això la gent està disposada a pagar per això, i han construït un gran imperi, i demostra doncs que la tecnologia el que ha fet és canviar els models de negoci, canviar els intermediaris, però no carregar-se l'art, ni molt menys. És a dir, els artistes, els bons artistes, monetitzen i guanyen diners ara tant o més que abans.
És, bé, no sé si és estrany o no, però que a Spotify no li ha sortit un competidor fort, no? Com hi ha hagut en altres aplicacions que també han tingut èxit, i fins i tot algunes es van crear després, no? N'hi ha hagut altres que han acabat acaparant el mercat. No sé si en el cas asiàtic ho desconec, aquí hi ha algun altre gegant d'aquest estil a nivell musical, però Spotify és pràcticament, no, el rei indiscutible quan estem parlant de música en streaming, no?
És el rei, i també diria indiscutible, però sí que té els seus competidors. Apple, per començar, que en el seu moment va ser precursor de la descàrrega legal de música amb el seu servei d'iTunes, té el servei d'Apple Music, que mica en mica també va guanyant quota de mercat, i després hi ha altres serveis, podríem dir, més elitistes, com Tidal o Deezer, que són serveis similars a Spotify, però que els melòmens diuen que la qualitat de la música és força més alta, i que, bé, tenen unes funcionalitats més avançades. Serien serveis més, encara més premium que el propi Spotify. En tot cas, jo crec que és sa que hi hagi competència, i que aquí hi hagi les grans companyies, doncs, lluitant per aquesta quota de mercat. I al final el gran beneficiat és el consumidor, que tenim accés a més música que mai, a un preu més raonable que mai. I per tant, això és una bona notícia.
Escolta, David, i Amazon Music què tal? Se'n va sortint o no?
Clar, Amazon Music té un recolzament espectacular, que és que és una opció que, si estàs dins del paquet Prime d'Amazon i tens accés als ports gratuïts, més el servei de streaming de vídeo, més el servei de música, els llibres, etcètera, etcètera, clar, forma dins d'aquest paquet. Costaria molt tenir dades concretes de quin és l'èxit. És a dir, si Amazon Music hagués de sobreviure sol, i tinc els meus dubtes de que pogués funcionar, o si més no, que pogués competir de tu a tu amb Apple o amb Spotify. Però clar, tenen aquest suport de poder... Clar, Amazon té milers de milions d'usuaris, aleshores poden injectar usuaris a aquest nou servei de tants com vulguin.
Molt bé, doncs, en fi, és llarga vida Spotify. En principi, entenc que també el tema de tenir l'opció de poder tenir-lo o gaudir-ne parcialment, gratuïtament, els hi funciona també, perquè no sé si a l'hora, no sé si quan ells compten usuaris, compten els usuaris, entenc, de pagament, no, David, o els compten tots?
Sí, és a dir, les dades són 195 milions de pagament i 273 milions gratuïts. És a dir, en total hi ha 456 milions de persones que mensualment es connecten a Spotify per escoltar música. Això seria doncs, com Estats Units i la Unió Europea junts.
Aquests 273.000 hem de pensar que se'n passen publicitat, per tant, aquí guanyen una mà de calés brutals, a més, per països i fins i tot per zones geogràfiques, no?
Sí. A més, hi ha un... Spotify, amb això, sempre, des del sector tecnològic, ha estat una empresa referent en quant a innovació. I sense anar més lluny, van ser dels primers que, a més de tenir música, van afegir podcast. També es rumoreja que en algun moment afegiran contingut de vídeo, audiollibres, és a dir, sempre han anat un pas per davant i són referent a com de bé fan les coses. Per tant, doncs bé, una companyia que creix i bé, també està bé que hi hagi competència, però en aquest cas és Spotify. Ja us dic, us recomano que si no en coneixeu la història, està força ben explicada en aquesta sèrie de Netflix i veureu els seus orígens.
David, és molt ficcionada o és força fidedigna a la realitat, aquesta sèrie?
No, jo no he tingut oportunitat de llegir cap entrevista ni a Daniel Ek ni a Martin Lorentzon, que són els, podríem dir, dels primers fundadors, de com valoren ells aquesta sèrie. Aviam, jo tinc el record de quan va aparèixer Spotify veure aquesta sèrie m'ha recordat aquells moments de que hi havia uns bojos a Suècia que volien fer això de la música amb streaming i fer-la de manera legal. Jo crec que està, que és prou fidedigna. Hi ha alguns detalls que són dramatitzats, que li diuen, però vaja, està bé, està molt bé.
Molt bé, el que deixarà de ser un drama és tot el tema dels carregadors, que ja us dèiem la setmana passada que es tendeix a universalitzar-los i sembla que, finalment, la gent d'Apple ha confirmat que els futurs iPhones portaran el carregador USB-C, David.
Sí, això també n'hem estat parlant les últimes setmanes aquí al programa. La Unió Europea obliga les companyies que fabriquen dispositius electrònics a unificar el connector per carregar. En aquest cas, el model escollit és el USB-C, que és, si teniu un telèfon Android, pràcticament segur que és aquest tipus de connector que esteu fent servir ja a dia d'avui. En el cas d'Apple, fan servir a dia d'avui el connector Lightning, i aquí al programa dèiem si passaríem pel tub o no. En sí. Aquest cas, si passaríem per l'USB. I bé, la notícia és que sí, que han dit que sí, que acataran, que és una mesura coercitiva, però que què hi vols fer? Si vols vendre dispositius a Europa, doncs hauràs de posar aquest connector USB-C. De tota manera, Apple amb això els hi ha passat, diguéssim, s'ha passat la pantalla, i el que han dit és, bé, posarem USB-C si és que porta connector, perquè els nostres dispositius acabaran carregant-se per inducció, sense un cable, és a dir, que els posaràs, de fet, a dia d'avui...
Això de per inducció, ja, sembla que els posis al microones.
Sí, ara estava pensant, home, sí. Dic, allà a la cuina, a la vitro.
Sí. Bé, però igual que han fet desaparèixer el connector d'auriculars en molts dispositius, Apple apunta que en un futur també farà desaparèixer un connector de càrrega i que tu carregaràs de manera inalàmbrica, és a dir, que posaràs el telèfon al damunt d'un dispositiu de càrrega i sense cap tipus de cable ja es anirà carregant. Però bé, que si ha de dur connector, i ho farà abans de la tardor de 2024, per tant, si ara estem en l'iPhone 14, això seria l'iPhone 16, haurà de sortir ja segur amb connector USB-C.
Molt bé. David, avui qui tenim al Matrix?
Doncs avui tenim un català que se'n va anar a viure a la Xina i que... bé, durant l'època de la pandèmia, que com sabeu a la Xina va ser especialment dura, va decidir crear un videojoc que a més està enfocat a preservar les frases fetes del català. És igual que ara hi ha jocs diguéssim lingüístics que estan força de moda, com el Wordle o com el Paraulògic, doncs en aquest cas tenim els Buixots, que és un joc que permet, doncs, saber quin nivell tenim del coneixement de la llengua catalana i de les seves dites i frases fetes. Per tant, us recomano que l'escolteu, que és molt interessant, a la història del joc i la història del nostre personatge d'avui.
David Jané, com sempre, moltíssimes gràcies. Que tinguis una bona setmana.
Igualment, bon dia.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Vulcanic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.